Racons de Sant Cugat. Descobreix-los amb Domènec Miquel.
Ja teníem ganes de tornar enviant Sergio Morales amb la unitat mòbil, i és que ens agrada que volti, que conegui Sant Cugat i que ho faci amb en Domènec Miquel.
Això només pot fer que justificar la hipòtesi de John Sintrieu de que sóc l'espectacle parant de Cugat.cat, eh?
Això t'ho diu un company d'informatius?
Això m'ho diu el John, ja ho saps. Doncs... Sempre em diu Espartac, però bé... A mi
avui, no... avui no et trobes, Espartac.
Doncs avui Sergi Alemany, o no podria dir Xavi Coral, em trobo al carrer de Bergara amb el Domènec Miquel, que el tenim aquí, per cert. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Domènec.
I avui hem vingut a conèixer aquesta casa Hermet, que bé, el Domènec segur que ens pot explicar molt millor aquesta casa. Què s'explica quan la mirem?
Home, és una de les cases modernistes més interessants que hi ha a Sant Cugat. De fet, les dues cases més importants serien la casa Lluc i la casa Hermet. La casa Hermet és més antiga, és de finals del segle XIX, concretament de 1898, i és una obra d'un arquitecte poc conegut, que és en Ferran Romeu, poc conegut també perquè té molt poca obra, obra arquitectònica. Ell bàsicament va ser un funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, un arquitecte de l'Ajuntament de Barcelona que es va dedicar a temes d'urbanisme, uh-huh. I aleshores va fer poca obra privada. Però vaja, a Barcelona n'hi ha algunes de les seves obres classificades.
Sí. I aquesta casa Hermet que té d'especial d'entrada, jo el primer que puc dir-te des de la meva ignorància que té d'especial és aquest molí aquí fantàstic, que això no té cap casa de per aquí a la vora.
Bueno, això té una explicació, diguéssim, molt lògica. És que abans tot això estava ple de molí de vents i ara, diguéssim, doncs pràcticament no en queden. Uh-huh. Queda alguna torre que queda mig dissimulada, però no tenen l'aparell de sobre, l'aparell mòbil de sobre. Bé, bàsicament és que, esclar, quan es crea l'Eixample Sud, que es fa bàsicament a partir de l'any 1900, és a dir, les primeres cases són anteriors, perquè així que s'obre la carretera, sí. De seguida es comença a urbanitzar aquesta zona. Però l'Eixample Sud pròpiament es desenvolupa a partir de l'any 1900. Aleshores, hi ha un problema, que és que no hi ha aigua corrent. Diguéssim, bueno, la població de Sant Cugat encara no s'ha plantejat el subministrament domiciliari d'aigua, i per tant cada qual s'ha d'espavilar com pot. Què fan aquestes cases? Doncs tenen un pou, i aleshores per treure l'aigua del pou, què munten? Un molí de vent.
Exacte.
I aleshores, diguéssim, bé, tampoc hi havia electricitat en aquella època, si no havies de posar un motor de combustió. I aleshores, doncs, el molí de vent serveix per elevar l'aigua, i al costat del molí de vent veus que hi ha un gran dipòsit,
sí, senyor,
que serveix per acumular l'aigua. I aleshores això, per un sistema de sifon, arriba fins a la casa i dona aigua en els banys, a la cuina i tot plegat.
Per tant, això per aquella època era tot un luxe. A principis del segle XX, una casa amb aquest sistema de tuberies i de tot això era tot un luxe.
Sí, però si ara miréssim la casa Mir, tindria exactament el mateix. Uh-huh. I si miréssim, doncs, altres cases que hi ha per aquí, també tenien aquest mateix sistema. Vull dir, no és un sistema que sigui únic d'aquesta casa, sinó que està bastant generalitzat dintre el conjunt de l'Eixample Sud.
Em comentaves abans, Domènec, que aquesta casa Hermet té com a peculiaritat que és una casa que està entre els dos períodes del modernisme, que no seria ni el primer ni el segon.
Sí, és aquesta circumstància especial d'aquest personatge d'en Ferran Romeu. De fet, la persona, diguéssim, el promotor de la casa, el senyor Hermet, era l'avi de Lluís Hermet, que va ser tinent d'alcalde també de l'Ajuntament de Barcelona. Si recordeu el primer temps, els anys 80, diguéssim, dins els primers, diguéssim, ajuntaments democràtics. Bé, doncs ell el que va agafar va ser un arquitecte de la seva confiança que treballava, diguéssim, allà en l'Ajuntament, i llavors li va fer la casa aquesta. És una casa molt, molt interessant, més, diguéssim, per la façana que dona a la carretera.
Sí.
Tu fixa-t'hi que, a diferència de les cases que es faran posteriors, és una casa que està edificada a línia de carrer.
Sí, senyor.
Perquè encara en aquells moments aquest concepte, a veure, de torre no estava ben desenvolupat. És una torre, és una torre en el sentit de que, com tindrà la Casa Mir o com tindran altres d'aquestes, té un mirador, i per tant, diguéssim, o sigui, hi ha la teulada i llavors hi ha una cosa que puja més, que això és la torre, que això és una reminiscència medieval. Hi havia les masies, sí. I aleshores hi havia aquelles masies que eren d'algun noble, d'algun cavaller, alguna cosa d'aquest tipus així, i aleshores aquestes, per distingir-se, normalment tenien una petita fortificació. I aquesta fortificació, la torre, és el que dona nom a la torre d'estiueig.
Igualment, llavors, el concepte de torre, ara mateix, aquestes cases que es fan a urbanitzacions, això de torre, llavors, no en té res. Perquè aquest sistema, aquell lloc que serveix com a mirador, això ja no es fa?
A veure, tipològicament, el nom de torre només s'hauria de donar a aquelles cases que tinguin un mirador.
Exacte.
L'altre serien xalets.
Ah, amic.
És un altre concepte.
Però jo sí, això de vaig a la torre per al cap de setmana, no? No és una torre, ojo.
No, perquè sigui una torre, pròpiament, tipològicament, ha de tenir el mirador.
Sí, senyor. Llavors, en aquesta casa, hem de recordar sobretot que és una casa d'un particular, una casa que, malauradament, no podríem visitar, però bé, ens podem alegrar la vista cada cop que passem per la carretera, la rebassada, i veure aquesta casa tan especial. Aquí al voltant, igualment, Domènec, hi ha més cases que tenen una història que explicar.
Sí, jo diria, diguéssim, a la façana aquella hi ha una cosa que és molt interessant, sí. Que veus aquí en el dipòsit també hi és, que són aquests aplacats de
sí.
Maó. Això és una novetat per l'època, i fins i tot l'ús aquest que es fa del maó aquí, a les finestres, en els dintells i tot plegat, és molt una novetat de l'època. I després també aquella finestra que hi ha historicista, diguéssim, a veure, es diu que el senyor Hermet el que va voler va ser comprar la finestra de Can Vell, la gran finestra aquella gòtica de Can Vell, per posar-la aquí a la torre, i els de Can Vell evidentment no li van voler vendre.
Sí.
I aleshores doncs van fer en pedra una finestra inspirada amb aquella, etc., que es va col·locar, diguéssim, aquí. I llavors, això de fet serveix de precedent per en Puig i Catafalc quan farà els Quatre Gats a Barcelona.
Ai, imita'l.
I aleshores, diguéssim, doncs, l'edifici del cafè dels Quatre Gats, que justament serà també d'un Romeu, perquè recordes que sempre surt el Casas i el Romeu amb la pintura aquella del tàndem, vull dir, doncs, i també és de la bicicleta, doncs, a veure, l'edifici s'inspira una mica en la casa aquesta.
Igualment, aquest arquitecte, Ferran Romeu, no està tan reconegut com hauria d'estar, perquè té moltíssimes construccions i obres que són força reconegudes.
No, moltíssimes no, diguéssim, és que té una... En quant a obra privada, per dir-ho així, en quant a habitatges i demés, en té molt poques. Ja dic que, diguéssim, que va ser un home que es va dedicar bàsicament a l'urbanisme en aquells moments, i per tant té poca obra, i per això és poc conegut.
I què li podem reconèixer? Com a obres urbanes, podem reconèixer alguna cosa nosaltres?
Per exemple, n'hi ha una en el carrer Montaner de Barcelona que té una columna que és molt interessant. Sí, sí, sí.
Doncs mira, sempre hi ha coses per descobrir. I ara sí, ara podem, si et sembla, parlem de la casa que està just davant, que ara mateix és una llar d'infants, ara mateix, i que també es podia veure alguna coseta,
sí,
oi?
Que no és una, sinó que són dues.
Dues,
de fet. Sí, fixa't que són dues cases bessones.
Ah, sí,
que
sí,
una,
continua.
Sí, una dona en la carretera i l'altra dona en el carrer Barcelona.
Sí, senyor. Sí, sí, sí.
Aleshores, aquestes són les cases Cellers, de l'Àngela Cellers, que ja les va encarregant l'arquitecte Eduard Maria Balcells, que de fet l'Eduard Maria Balcells és el que farà el segon projecte de l'urbanització d'aquí, i a veure, que eixample els carrers, fixa que aquest tram de carrer és com una mica més estret i a continuació ja és més ample.
Sí, ja sembla, sí,
tens raó. A veure, diguéssim, en el 1900 encara hi havia aquella mentalitat que un carrer ample tenia 8 metres. A veure, això no és Barcelona, no hi ha carrers de 20 metres, vull dir, hòstia, amb 8 passem de sobres. I després es va anar passant, diguéssim, a carrers que siguin una mica més amples, de 10 i de 12, diguéssim, els que siguin una mica més amples. Llavors va fer aquestes cases, que són d'un estil modernista, però d'un estil modernista ja de l'última part del modernisme. Si t'hi fixes, aquests estucats blancs que recorden tot allò de la secessió vienesa, fixa't que comencen a aparèixer les garlandes, aquí al voltant de la finestra, que comencen a aparèixer aquestes aplicacions de ceràmiques verdes, aquests florons, aquestes coses així.
Com detalls florals són, al costat de les finestres.
Sí, que tot això ja està indicant un modernisme tardà.
Doncs déu-n'hi-do, què més podem veure en aquesta zona, que pel que veiem és una mina pels amants de l'arquitectura modernista, és un lloc increïble.
Sí, aquí estem entre el modernisme i el noucentisme. A veure, si ara tiréssim la carretera amunt, de seguida trobaríem una altra casa, la casa Buixader, que és una casa d'estil historicista. Una casa que, per desgràcia, no hi ha l'expedient municipal i, per tant, no sabem en quina data exacta, diguéssim, es va construir. Bé, són tantes coses que s'han perdut de vegades a l'arxiu. I aleshores aquesta és una casa pseudogòtica i, de més, molt, molt interessant i molt bonica. I davant hi ha la casa Mòjica, que és una casa ja bueno, més antiga, però que llavors es va fer una gran reforma en època noucentista, que li dona doncs, tota aquesta figuració i tot plegat. I en el moment en què s'eixampla la carretera, en els anys 70, aleshores, com que la casa queda a línia de calçada, per solucionar un problema de la vorera, el que fan és desmuntar les dues habitacions a la planta baixa que donaven al davant i convertir-ho com si fossin unes arcades, de manera que, esclar, ara queda com si fos una porxada oberta, però no era una porxada oberta, allò en principi eren dues habitacions de la casa, eh? Perquè, esclar, la casa estava a línia de carrer i el carrer l'Eixamplar-se, doncs, ha quedat...
Tu t'imagines que la teva habitació de casa, que si pel que fos donar al carrer en un futur, no sé si llunyà o proper, la treuen i deixen allà l'arcada, només el sostre, t'imagines?
Sí.
I la gent passejant per la teva habitació, tu.
Sí, sí, per la teva ex
això mateix, perquè a saber on estem llavors. Mira, per on... Domènec, deixa'm comentar una coseta més, una cosa que m'agradaria destacar d'aquesta casa Armet. Clar, la majoria de cases, ho estic mirant, són totes d'un color blanc, això que deies tu del segon modernisme. En canvi, sí, la casa Armet és tota marró, de maons, és una
és, no, no, és diferent. No, és una casa molt policromada, Molt policromada. Sí. Fixa't que, per exemple, les baranes estan pintades, les reixes i tot plegat, és un blau cobalt, que contrasta molt amb el verd aquest de la canya americana. Però que si aleshores diguéssim ara, perquè des d'aquí veu la canya americana, no ens deixa veure l'interior, però veuries que l'edifici contrasta el vermell amb les rajoles aplicades, etc etc, amb els verds, hi ha molt colorit, és una casa que no és blanca.
Sí, com si contrasta moltíssim amb la resta de cases al voltant, per tant, seria la casa més es veu ara mateix.
Sí, això sí. La casa Mojica, diguéssim, també juga amb aquests dos colors, que seria el color de fang cuit, de la terracota, i aleshores després les superfícies aquestes estucades d'un color clar, no necessàriament de vegades ha de ser ben blanc, sinó que pot ser un toc crem, una cosa així.
Saps que m'agrada molt d'aquesta secció? Que quan passes per aquí caminant molts cops, ni et pares a pensar la història dels llocs. I arribem aquí a una zona que ara estem veient molta gent que passa, que està buscant aparcament, que van donant voltes. És possible que no siguin conscients de la història que té aquesta zona. I per això m'agrada tant fer aquesta secció, perquè descobreixes l'altra cara de Sant Cugat i mires una miqueta més enllà, que això sempre ens va bé, tu.
Sí, i per la banda de baix d'aquesta casa hi ha la casa Jové, diguéssim, la casa Armet, doncs paret per paret toca, diguéssim, la casa Jové, perquè com que la idea en aquells moments era fer cases de rengle aquí, i la casa Jové, abans, diguéssim, quan la fa el senyor Jové, no és tal com és ara, sinó que se'n deia Villa Zacata.
Villa Zacata,
okay, perquè evidentment el senyor Jové era un indiano que va arribar, diguéssim, aquí a Sant Cugat, i aleshores hi va posar Villa Zacata, que és una província de Guatemala, que és on havia fet la fortuna, i llavors amb honor d'allà on havia fet la... En un moment la gent diu Villa Zapata, i no, és Zacata, amb K, I aleshores, quan es va morir, la viuda va tirar a terra aquesta casa, que era una casa totalment, diguéssim, a línia de carrer, i va fer aquest gran edifici així pseudo-francès, aquesta arquitectura francesa, que, home, és una obra molt important, així més de tipus neoclàssic.
Sí, senyor. Doncs, Domènec, jo crec que aquesta zona de Sant Cugat la tenim ara més que coneguda, aquí al carrer Vergara, amb la carretera de la Rabassada, carrer de Barcelona...
Jo al carrer Vergara, a veure si anéssim tirant cap al golf, ara aniríem trobant tota una sèrie de cases que cada una mereix un comentari.
Això, en tot cas, Sergi, em sembla que ho deixarem per un següent programa, oi?
Sí, perquè en Domènec crec que té molts comentaris per fer-nos sobre el Sant Cugat actual i el Sant Cugat d'abans.
Sí, sempre descobrint cosetes, tu.
Des de l'estudi us hem de dir que s'ha acabat el temps.
queda una mica com si fos la fi del món, s'ha acabat el temps, nois.
Domènec, Sergio... Moltes molt gràcies, bé. Un dijous més, avui des del carrer Vergara, i per apropar-nos al que és, al que ha estat i al que serà Casa Armet.
Això mateix, Sergi, gràcies.
Vinga. La propera.
Adéu-siau. Bon dia a tots.
Bon dia, Domènec. I ara, ràpidament, pausa publicitària i el Fabri amb el seu concurs.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.